començar especialitzant en el món clàssic, mai ha anat ampliant la seva àrea de treball i ha arribat doncs, fins al segle XIII-XIV, a l'Òrtica, a l'Òrtica Mitjana, a l'Òrtica Mitjana, i no sé si, més o menys, segurament que no sé com no està al cap. I ara avui ens farà una mala sèrie, perquè teniu tot el seu currículum, el teniu en un cas un del seu currículum, que veurem tot el que fem. I avui col·labora amb un projecte medieval, ell és que és moltes gràcies per la seva col·laboració.
Bon dia. Primer agrair a l'organització que pensés que aquesta comunicació que farem tot seguit us pogués interessar. Serà diferent de les que hem anat sentint, de les que suposo que anireu sentint, però penso que lliga prou bé amb l'època dels fets. El setge de Girona de 1285 és potser el més famós de la història dels setges d'una ciutat que no ha patit molts. I és més famós, possiblement, per diverses circumstàncies. En primer lloc, perquè va ser el primer, després d'una llarga etapa de pau, s'ha ben documentat, o almenys prou ben documentat, perquè acaba bé, a part de fets històrics que acaben bé pel país, molt bé, i després perquè una part dels fets que van succeir aquell estiu van acabar esdevenint una qüestió geogràfica, mítica. És a dir, un dels èxits del culte a Sant Narcís és indubtablement la història de les mosques. Ja sabeu que Narcís és un sant inexistent, que no apareix enlloc o apareix tard, malament, i que no comença a haver-hi parròquies dedicades a aquest sant a la diòcesi de Girona fins al segle XIV. El doctor Cingolani, en aquests darrers treballs que ha fet sobre la figura del rei Pere el Gran, explica en un capítol concret la història resumida del setge de Girona. Més interessant que el que diu és l'anàlisi i la presentació que fa amb les fonts. Ens explica que certament hi ha unes quantes fonts, ell les ha consultat totes les conegudes, algunes que no coneixien, i per tant doncs, analitza el tema en general de la guerra i la setge gironia a partir no només de les fonts catalanes, sinó també de les franceses i de les italianes. I ve a dir que pràcticament tot el que sabem en cert detall del setge ve de Descot, de la crònica de Descot. De la resta dels cronistes i la resta de les fonts de l'època diuen poques coses, sovint coincidents. Ara veurem el setge de la ciutat a partir de la planta urbana i les seves característiques i intentarem demostrar, posar en manifest, que Desclot crea un mite que es basa en molt poc i que tot el que explica el setge de Girona, o pràcticament tot, tot no, pràcticament tot, és imaginari, és inventat. Per què? Probablement per raons d'escriptura, la crònica ha de ser més àgil. No pot explicar que un setge d'una ciutat és un setge estàtic, això és avorrit. Per tant, un setge en el qual passen diverses coses sempre és més llegible que un setge de posicions que no es mouen. Però deu haver-hi altres raons. Voldria resseguir i veure les relacions entre Desclot i Ramon Folc de Carbona. Devien ser molt intenses, devien ser amigables i d'alguna manera, en una part important de la seva obra, el cronista enalteix sempre la figura del personatge, d'altra banda, no cal prendre importància al fet que va ser l'encarregat d'aturar l'exèrcit cubà a Girona fins que el rei va dir que ja podia rendir-se perquè les condicions havien canviat, perquè els vaixells de guerra havien arribat i perquè la guerra estava canviant de sentit. fixem-nos una mica que aquesta diapositiva que se situa topogràficament en lloc. L'Heroi es troba en aquest punt d'aquí, en el pendent de la muntanya, i en un lloc especialment triat en el moment de la seva fundació per controlar el camí nord-sud. Per aquí el nord-sud, i això és a dir, controla des del damunt els camins. Això és molt més important que el paper que feia antigament l'òpidum de Sant Lluca de Ramis, que controla el congost des de l'altura, per tant, des de la distància. És ben diferent una cosa per l'altra. El pas natural pel nord, a través del camí francès i anteriorment el camí públic d'època visigoda, que seria la vella d'Augusta, el vell camí d'Hèrcules, passa el riu que és important, és un riu que ara ha deixat de ser important, no està domesticat, des de la construcció dels grans pantans, de Saus i de Susqueda, que és un riu que ha acabat amb les inundacions continuades i permanents de la ciutat de Girona. I no és perquè no plogui, de tant en tant, encara que no ho sembli, plou, i plou molt. I hem estat a punt, almenys 6 vegades, que el riu sortissin de mar. No hi ha ocasió. Per què? Perquè la llera enorme del Ter ha engut tota l'aigua que pot portar els 3 altres rius de la ciutat de Girona. Hi havia aquí un vell gual que facilitava el pas d'un cap a l'altre, per tant, camí natural, i a època romana es construeix un pont. Un pont que es refà constantment, es manté constantment el gran pont sobre el camí, que va ser, malauradament, dinamitat el 39. La matèria de l'exèrcit republicà, la dinamitat, en queden molts pocs vestigis, la qual cosa ens impedeix estudiar-lo en detall. Podeu ser construït al mateix segle que el pont de Martorell, és a dir, als anys 15, 14, 13 abans de Crist, i construït també per les legions que van construir el de Martorell i els de molts altres indrets a la península Ibèrica. Més enllà, el congost, les maneres de passar-lo i a veure. L'altre camí, que no segueix el congost pel cantó dret del riu Ter i que va a raure Empúries, el vell camí d'Empúries que connecta aquest territori molt més important i amb la zona marítima del sector d'Empúries. El primer que cal fer per estudiar el setge de Girona de l'any 1285 és saber com era la ciutat l'any 1285. No és absurd, qualsevol aproximació teòrica a partir dels textos no ens servirà de res. Aquesta és la planta de la ciutat de Girona a mitjans del segle XIII, tan molt pròxima a la que seria el 1285. Heu d'imaginar el 1285, unes quantes cases més a la zona del Mercadal i algunes més també a la zona de Vilanova. Però venia una ciutat que tindria unes 25 hectàrees, de les quals 5 i mig el nom que hi ha dit, el nom que he fortificat. El primer que cal tenir i pensar quan parlem del setge de 1285, que la part de la ciutat que va donar els francesos va ser la part emmurallada, aquella que descriu també Desclot en el capítol, perdoneu-me, de 1150, com el 153, que és el primer que planteja la necessitat de mantenir Girona per assegurar la victòria. I és quan, un capítol molt literari, molt bonic, i on Ramon Força i diria que ell és el caldal de la ciutat i que tant reclama per ell ser el defensor de la ciutat i el rei que davant. I després hi ha aquella descripció tan bonica, perfecta, fina, que tots hem fet servir a l'hora de descriure la ciutat, que és la descripció de l'acròpolis, la ciutat emmurallada. La ciutat havia crescut desmesuradament ja des del segle X, segle XI i davant, més enllà, cap a nord, després cap a migdia, i el segle XIII és quan comença, sobretot a ocupar-se el segle de Colossans, que serà després també un lloc. En aquell moment quedava lluny, però la necessitat d'espai fa que comenci a construir-se el que abans havien estat portes, perquè és molt més rendible aquest lloc. Per tant, quan parlem del setge, hem de parlar d'aquest lloc. Què va passar? No ens ho diu la crònica, però ho sabem per documents d'altres. La ciutat es va haver d'abandonar. Tothom que vivia a Girona va haver de marxar. I quan dic tothom, dic absolutament tothom. La ciutat va quedar buida. No l'acròpolis, tota la ciutat. Ningú es va quedar amb les enormes conseqüències que això tindrà per la vida econòmica de la ciutat de Girona. A veure, poca broma, fins al 1316 no torni a haver-hi establiments a la ciutat de Girona que documenten el dinamisme urbà. Una ciutat que estava creixent moltíssim, el 13 s'atura i no torna a reprendre, ara sí, amb una força que es mesurava fins al 1316. Això és conseqüència directa de la guerra. Directa, eh? I recordeu també que el rei va haver de pagar a molta gent per problemes que havien tingut a les seves cases i a les seves propietats. Hi ha una sèrie d'informacions importants que algun dia convindrà, doncs ens ho explicarà el doctor aquí, i altres convindrà algun dia plegar-les totes juntes, que és quan fa que les coses parlin convenientment. Per tant, doncs, tenim una ciutat que s'abandona i el recinte murallat esdevé el punt de defensa d'allò. Certament, l'exèrcit present no ho podia deixar Girona darrere. Cap manera, eh? Depenia de l'arribada del menjar que venia per mar, depenia de moltes coses, amb una política de ben cremat i hostigat pels pobles catalanes, i per tant no es podia deixar una ciutat com Girona sense conquerir. El rei devia pensar, rei francès, que això seria un tràmit i que aviat podria entrar i podria continuar. Devia interessar arribar aviat a Barcelona. Si arribava a Barcelona, la guerra havia pogut canviar fos, i el rei Pedro interessava que no hi hagués de manera, tot esperant, sobretot, l'arribada dels vaixells de guerra de Sicília. Quines muralles tenia la ciutat? La part de ciutat emmurallada, la pròpolis, la força vella dels documents del segle XV. Es pot parlar de força vella quan hi ha una força nova. En aquest moment encara no, eh? Bé, les velles muralles que no hi hagués, unes muralles que coneixem molt bé, que les podeu veure, sortint aquí fora i palpar i tocar, excel·lent, una muralla sòlida, poderosa, potent, efectiva, ben mantinguda, i per tant, des d'aquest punt de vista, no hi havia cap mena de problema. Una altra cosa a tenir en compte, quin perímetre era la ciutat antiga? 5 hectàrees i mitja, 850 metres. És petita, per tant, perfecta per ser defensat per una força també petita. 500 homes o escaig que es van tancar dins de la ciutat de Girona eren suficients per mantenir la ciutat. Problema de les grans ciutats. Problema de la ciutat de tenir de molt gran. O sigui, és molta possibilitat per a tot. A la crònica queda clar que els punts de conflicte històrics, reals, i per tant dels quals hem de fer cas, els ventila en el primer capítol que dedica al setge. El capítol 153, ja ho dic, és de presentació. El segon capítol és el 156, que és per mi història. S'explica la realitat. I de fet explica el meu parer, el nostre parer, els fets bèl·lics reals que van tenir lloc l'any 285. Així. Quins són? Arriba l'exèrcit francès, com ho diu ben clar, eh? Arriba l'exèrcit francès. Colòmbia del Nord, perfecte, cap problema. Deuen arribar aquí i què fa? Van acampar al Mercadal. Acampen fora de la ciutat. És bon lloc per acampar? No, no és un bon lloc. Era una zona d'hortes, era una zona de recs, era una zona complicada, era una zona amb una manera de ser especial. Recordeu que fins als anys 50 del segle passat, a Girona, als estius, hi havia febres tifoides constants i permanents, que afectaven no la gent del país, que estava d'alguna manera immunitzada, afectaven els forasters. Per tant, doncs, la gent que venia a Girona en aquella època havia de vigilar i prendre, i no prendre l'aigua que li venia, sobretot, al pla de Girona. Ara bé, on es podia posar? No es podia posar enlloc més l'exèrcit francès, un exèrcit gran, un exèrcit important, un exèrcit nombrós, que necessitava unes condicions topogràfiques determinades. L'únic lloc assequible és el pla de Girona. Jo suposo que no seria tant a la zona d'Horta, sinó una mica més enllà de la zona del Fogosans. Dóna la sensació, pel que es llegeix aquí i el llegeix allà, que el campament seria una mica un desorient. Dóna la sensació que no seria un gran campament fortificat. No calia, potser. Per què? Perquè indubtablement els francesos, la cavalleria francesa, dominava d'alguna manera, en moments inicials, els possibles combats que tinguessin lloc. Bé, anem a continuar. El camí 253 es parla, sobretot, d'una sortida que fan sense permís de Ramon Folc, uns mercenaris, segurament serveïns, que surten no de la ciutat, de les barbacanes, per tant de les defenses forades que la ciutat s'ha fet, ha de ser quatre fonts, se sap, farem, expliqueu per què, i entren al campament, procés, i fan una pel·lina, maten uns quants cavallers, i s'emporten 38 presoners. Són 38, són 3, són 11, sí, però això és el més important. Però aquesta sortida té totes, fa tot l'efecte de ser absolutament personal. Aprofitant un moment de desòria d'acabada d'arribar i que va agafar d'alguna manera els francesos absolutament despistats. La segona és conseqüència d'aquesta. L'endemà, quan van veure que havia hagut aquest fet i que havien matat diversos personatges importants de l'exèrcit francès, van penjar fins i tot, van castigar amb la mort gent que formava part de l'exèrcit francès, perquè eren catalans, els quals van considerar que podien haver traït i actuat com a cinquena columna a l'interior, i després van adonar que no, perquè els defensors van penjar els peus, tots aquests 38 capturats, per donar-se, per explicar que hem sigut nosaltres i per tant, doncs, no castigueu a ningú. Enfadats, ofesos, indignats, un grup de 400 cavallers, diu l'esclau, a veure si és veritat o no, van travessar el riu i van venir a Roma, al portal sud de la ciutat. L'esclau l'anomena el portal del carrer major del Cant. Perfecte, queda ben clar. És aquest, no és cap altre. Com és aquest portal? I ho veieu? Una torre quadrada, vaig imperial romana, la muralla esbiaixada i una petita placeta. Què diu de la placeta del senyor d'Esclot? Una gran plaça, en feu cas, 750 metres quadrats, està destinat al vell mig de la ciutat construïda. I aquí va haver-hi l'únic cop de mà, al meu cop de vista, digne de ser recordat i de ser honorat. Tan important és aquest fet, o almenys va ser tan important que el senyor Ramon, que va voler deixar una constància a l'església del seu castell, ell de Sant Vicenç de Cardona, a la Galilea, d'on procedeix aquest fresc, arrencat i avui dia formant part del fons del Museu Nacional d'Art de Catalunya. A la diapositiva, que és molt bona, no es acaba de veure gaire bé la història que va descobrir l'any 60, com que es va afectir el setge de Girona, el professor Joan Henó, però que aquí, dibuixat, es pot veure bastant més bé. Fixeu-vos, El pintor potser coneixia Girona, però és igual, no importava. Tenia allà el cantó el senyor Ramon Vol, que li anava a dir, no, això no era així, era xas. Una torre, una única torre, la porta, la muralla, carregada, és la part inferior de la muralla, evidentment, encara romana, la de sobre de Carlíngia. I tot això ho ven dins d'unes construccions. Què són aquestes construccions? Els carrers, les places, abandonades, sense gent, però que estan fent nosa, que estan fent nosa a l'excés. I quan els francesos a cavall estaven enredant per aquell punt d'allà, petit, estret, molta gent, han pujada, pavimentat, en un lloc on la cavalleria és absolutament ineficaç, va obrir les portes i van sortir. A veure, aquí veieu que surt el senyor Ramon. El cap, i els grans, els seus, els cavallers de debò. Van sortir una altra, jo crec que no, que calia. Aquí qui podia fer feina eren els convocaves, els mercenaris, els soldats de peu, ben entrenats a fer caure el cavall als grans cavallers, ho havien fet a les guerres italianes, i per tant, doncs, de causar una mortalitat important. Van morir bastants personatges significatius, i bé, això es va acabar com a Rosari de l'Aurora. Penseu, sortint amb l'avantatge, la sorpresa, i eren ajudats des de la muralla els eficacíssims ballesters, ànecs, precisament, serrins, que feien servir, sobretot, la ballesta gairebé pecaminosa de dos peus, que tenia una capacitat de penetració realment extraordinària. A veure, per què Ramon Folc va fer pintar aquesta escena a Sant Vicenç, si no hagués estat l'única important i significativa de tot el segle? No n'hi ha cap altra. I no us deixeu enganyar, No n'hi ha cap altra. En els capítols 160 parla de les bústies i de la festa. tots els problemes que podien se tenir l'exèrcit francès, que va estar 76 dies davant d'un lloc. Les calors de l'estiu, les aigües, tot aquest va quedar problemes, devia començar a haver-hi pluja. Hem deixat un xiquet entre les coses, sobretot les franceses. Que els francesos els hi va molt bé, com a manera de justificar la seva derrota. Va ser la pesta que va derrotar les espècies. I va ajudar importantament. I allà va començar a haver-hi pluja. Però després de dir que els capítols 161, 162, 163 i 164, molt curts, molt concrets, explicar un setge que només està en la seva ment i que serveix per sentir la figura de Roma. El primer capítol parla de la construcció de caves, és a dir, mines subterrànies. Senyors, és impossible. La ciutat de Girona està sobre empenya, sobre calcària monolítica. Quan es va haver de fer alguna obra aquí a la universitat, es van multiplicar per 10 els pressupostos inicials amb les màquines actuals de Camp Mandri. És un lloc comú que hi incorpora. Segona, el segon atac són gates, és a dir, tota aquella mena de mantalets que protegeixen els atacants. Les gates no serveixen per atacar la ciutat. Formen part d'un atac més complicat i més complex. Serveixen per col·locar avalls, serveixen per col·locar fosses, serveixen per acostar-se a fer, si el subsol ho permet, galeries per enderrocar els murs, però no gaire res més. Tercer atac, castells i torres. Si tu vols atacar una ciutat, fas castells i torres. Però ja sabeu vosaltres que els exèrcits medievals no viatjaven, encara que les pel·lícules ens ho diuen i els TVOs ho van parlant, amb les màquines de guerra. Cap exèrcit assenyat del món, fins a la invenció de l'artilleria, viatja amb les màquines de guerra. Viatja amb algun element de les màquines de guerra. Tant si tu portes un ariet, vols portar el cap de l'ariet, que és metàl·lic. Però la fusta de l'ariet la construiràs i situ. Tots els exèrcits construeixen el territori. Per tant, doncs, si haguessin tingut intenció de saltar i atacar la ciutat, haurien vingut aquí, s'haurien estabilitzat, haurien anat a tallar arbres als boscos més pròxims i, al cap d'un temps, haurien construït les màquines convenients per intentar atacar la ciutat. Ara bé, el problema de la ciutat quin és? Que les obres fan nosa, que les cases fan nosa, que abans de qualsevol altra cosa que havia anat a tocar i en retirar la runa per poder aproximar les màquines de guerra. O fer-la servir per fer rampes per aproximar-se. Tot això és factible, evidentment que és factible. Però tot això necessita temps. I necessita un exèrcit mentalitzat. I el senyor Reina va venir a Catalunya amb una altra idea al cap. Si la idea era guanyar-la ràpidament. I si pogués ser, combats allà cap al vent. Res de setges que són costosos, complexos i difícils. L'última, un atac amb escales. Això és ridícul. L'escala és veritat, és la primera màquina de guerra que inventa l'humanitat. Però no va mai sola. Un atac amb escales exigeix un atac combinat. Forma part d'un atac amb torres, forma part d'un atac amb ariets, forma part d'una artilleria que castigui els defensors i per tant impossibiliti que aquests actuïn, i tot això és com una màquina possible. És com una més. Que algú va fer... No, oblideu. El setge de Girona va ser un setge estàtic. El primer dia, no el segon, el senyor rei va enviar uns parents de l'enfoc que intentessin convèncer-lo perquè venís. I van anar visitant-lo constantment fins que, entorn del 15 d'agost, l'enfoc, ja tenia informació de fora, va dir que sí, que n'havien de parlar. I a partir del 15 no hi ha accions mèdiques, ni petites, ni grans, ni mitjans. És una etapa de 26 dies en la qual doncs, el que s'està fent és preparant la sortida dels defensors i preparant l'entrada dels atacants. Recordeu, els francesos van entrar el dia 10 de setembre, el mateix dia que el gros de l'exèrcit iniciava la retirada cap a Peralada, cap al nord, cap a Panissars. I permeteu-me que acabi de tot això que és bastant inventat, sí que hi ha una fita important. Que va passar explica que un servei de les tropes del Montfort va veure que hi havia un noble francès que habitava una església, no diu el nom, que feia sempre el mateix, no costava mal, i el qual el rei li donava permís perquè sostegués a l'església, el rei està més fresc, més còmode, el dic que tocava el enemic, eh? Per tant, doncs, fi, no sé si llavors potser no l'hem carregat de defensar aquell sector. L'església, diguem-ho clar, inicialment era dels catalans. La van incorporar a la defensa romana. Per què? Perquè Sant Feliu està tan a la vora de les muralles que sempre és un problema. Si teniu temps avui o demà, acosteu-vos a Sant Feliu. Mireu la part alta. És una església que té. Té patiportes, té marquets i no són inventats pels arquitectes. Ja sabeu que són molt donats a imaginar. Recordeu les torres. La torre de l'església inicialment és una torre també de muralla. Allò va ser un element fortificat poderós, però que era sempre molt difícil de mantenir. El claustre gòtic no va durar. Es va construir i l'endemà les forces al vall de la ciutat vam anar a que es desmantellés. Per què? Perquè en cas de guerra podia ser utilitzat per l'enemic per construir la coma per col·locar artilleria per afectar el capítol de la ciutat. Tot això es va resoldre quan el seu enemic es mana i fa cas a construir les grans muralles que acaben allunyant les fortificacions. Però en aquesta època, Sant Feliu, que s'estava construint, va ser defensat inicialment pels catalans, per Montfort. Però veient que allò no era possible mantenir-ho, van passar per un pont de fusta superior a l'altra banda i ho van abandonar. I va ser ocupat pel francès. I aquest va ser un dels llocs que més problemes va donar als defensors. Era tan alt com les muralles, si no més, i allà els francesos doncs, es dedicaven a incordiar, a disparar sagetes i ballestes contra els defensors, amb tots els problemes que això comporta. Doncs bé, explica que un, amb això acabarem, que un sageter àrab, sarraí, va veure aquest noble francès que feia sempre el mateix, que estava allí, va enfilar-lo i després de preparar-se molt ben preparat, va aconseguir matar-lo. Bé, va matar bé el seu servidor, Això dona idea de la potència d'aquestes sagetes que eren realment, fins i tot, a vegades es va considerar en algun concili si era important eliminar-les a la guerra. Només pot ser Sant Feliu. No hi ha cap altra església de Girona que estigui tan a la vora pot permetre aquesta acció. No perquè les ballestes no tinguessin capacitat, no són nens, però vist veure. El de dins havia de veure bé el seu plan per poder-lo enfilar i matant. Si hagués estat a la distància de Sant Nicolau o de Sant Pere, d'altres reis més allunyades, això no hauria estat possible de cap de les mans. Per tant, aquest altre fet, que sí que és històric, per què el fill era al mig? Per donar més semblança al rei. D'aquesta manera, un relat imaginatiu, imaginari, d'alguna manera, és confirmat per un èxode que sí que devia tenir prou, que no deixa de ser un èxode, amb ell no sé si. De les 1.000 Va ser un setge tancat? No, va ser un setge obert. No van mai fer un contraposat, no van mai rodejar la ciutat. Hi havia relació entre la gent de la ciutat i els de fora. Com està? Va ser un setge mal portat, inadequat, i que prova clarament que el senyor rei de França, Felip, pensava en això. Després ho deia, molt més ràpid que en el temps. I Girona va complir la tasca. És poc important que hi hagués combats. El que és important és que la ciutat no es donés. I pel mateix que l'orientació de la guerra, en aquest moment no era massa favorable, com ja s'ha sentit. Durant el setge va haver-hi les primeres notícies de les victòries navals i la cosa llarga. No només malalties, sinó fam. L'exèrcit havia de rebre el menjar costa i aquest va deixar d'arribar. Tant doncs, que no s'ajudeu-me, cap a Peralada per tenir Sant Jordi. Moltes gràcies.
De Girona, no com altres.
Ja te dia ho estat a Barcelona. I tenia tota la biografia sobre la seva tesi magnífica en el currículum vitae, i això és el que explicarà avui, com ho explicarà després el Graham Jackson, com es diu, segrets d'un dels molts segrets que ha aprofitat avui, i que és una bona combinació amb el que acaba d'explicar en Josep Maria.
Molt bé. Bé, moltes gràcies. De fet, en Josep Maria s'ha allargat potser una mica, però m'ha estalviat una part de la feina, per tant, ja retallaré jo sense cap problema la part més relativa a la ciutat de Girona, per dedicar-me més al que era fora de la ciutat, que també té alguna cosa a veure. No veig que sabeix més la mateixa imatge que parlava en Josep Maria del fresc de Sant Vicenç de Cardona. No hi insistiré, simplement era per il·lustrar una de les poques il·lustracions originals vinculades al setge de Girona, que és una mica l'objecte d'aquesta contribució, tot i que la idea és fer-ho des del punt de vista d'un punt de vista diferent del de les cròniques. Per això he titulat això la contribució com a danys col·laterals, és una expressió moderna, això de la guerra del Vietnam, molt popularitzada recentment en pel·lícules i tot això, però fa referència simplement als afectats d'un conflicte militar que no eren els militars dels dos exèrcits. Per tant, qualsevol persona que vivia als llocs on van succeir els fets van patir uns danys que anaven des de la mort, a la destrucció de les seves propietats, al robatori d'objectes de valor, al fet d'haver de marxar i d'altres. I la idea és fer-ho, evidentment no tenim documents que recullin la visió dels pagesos, a diferència d'altres èpoques. Fa uns anys, coincidint amb el bicentenari de la Guerra del Francès, es va fer una mica el mateix, aquesta idea, a la comarca de la Selva i d'altres comarques de Girona, per veure quin va ser l'impacte dels setges de Girona, del 1808 i del 1809, sobre l'entorn rural. La Selva, en Jordi Buigues, en Francesc Morales, van explicar moltes coses concretes que van afectar els pagesos de la comarca, gràcies a dietaris de pagesos, dietaris de clergues que van haver de marxar, gràcies a documents, registres parroquials en què s'anotaven els morts i s'especificava que eren per la guerra. Tot això pel segle XIII no existeix. I a més, si hagués existit, fàcilment hauria estat cremat en aquesta època, hauria desaparegut per culpa de moltes coses. Per tant, tenim una sèrie d'indicis indirectes que provenen de molts documents dispersos que he anat recollint al llarg de moltes recerques i que havien quedat aparcats, els he estudiat altres aspectes, però que incluïen referències a la invasió Gallicorum, la invasió dels francesos, i apareixen dos tipus de documents que intentaré explicar ràpidament. De fet, una mica la idea és intentar comprar la famosa imatge, metàfora de la mata de jonc de Montaner, la mata de jonc que se suposa que no es pot arrencar i que és el que haurien de ser els tres regnes catalans del segle XIV, amb la visió que dona un pagès del segle XVIII, empordanès, Sebastià Casanovas, que ell tenia una altra imatge de la mata de jonc. És a dir, ell pensava, quan hi ha els reis que es barallen, millor fem com la mata de jonc, diu, que quan ve molta aigua s'aclaten i la deixen passar i després se tornen a alçar quan l'aigua és passada. Diu, quan hi ha les guerres, millor que intentem salvar la pell i ja tornarem a refer-nos després. Per tant, és una mica com parlar d'aquest, com recollir la visió de gent de les comunitats pageses, sobretot, a partir d'això. La idea és, per tant, he recollit un conjunt de documents molt diversos, n'hi ha que són editats, n'hi ha que són molt coneguts, n'hi ha que són menys coneguts, n'hi ha que són idènics del tot, uns 70 documents en els quals la meitat, aproximadament, inclouen referència directa als francesos. És a dir, això va passar al temps de la invasió dels francesos, dels francígeni, dels nascuts a França, diguem, o dels Gallicorum, o dels Galliqui, que són els que van venir aquí. Els altres 30 i pico documents, l'altra meitat, no inclouen la paraula francesos, ni invasió, ni guerra, guerra potser sí, però pel context geogràfic, és a dir, que estan a les proximitats de Girona, pel context
diguem, del fet que expliquen i de les possibles conseqüències de la guerra podrien relacionar-s'hi. Per tant, intentaré explicar-ho. Passar una mica per sobre de la ciutat de Girona. En aquí, de la ciutat de Girona, per exemple, com ha dit Josep Maria, bàsicament el que es documenta són documents de reconstrucció de cases a partir de 1290, aproximadament, 94, 95, o sigui, 10 anys després del setge, es comencen a reconstruir cases que s'especifica que havien estat destruïdes en temps de la invasió dels francesos. Aquestes cases són aquests senyals d'incendi, diguem, no sé si es van incendiar, però si més no, l'icona és l'única que he trobat. Diguem, n'hi ha el sector de Santa Susana del Mercadal, al voltant de l'Iglesia de Santa Susana, aquest sector del sud de l'Unyà, a l'oest de l'Unyà, perdó, està tombat això. N'hi ha també el carrer de les Albergueries, més o menys al carrer Ciutadans, al Mercat, a la zona de la Rambla, i també n'hi ha a la zona de Sant Feliu, de la zona del burg de Sant Feliu, l'església, però també parlen dels banys. S'entén els banys de Girona, els Balnea Gerunda, és a dir, se suposa que són els banys àrabs, que es diu que el 1295 el rei va pagar-ne la reconstrucció, o si més no l'inici de la reconstrucció, de manera que es dedueix que van ser també afectats. De Girona també el que trobem és que hi ha mancances documentals, és a dir, no puc assegurar que es cremessin els llibres de la notaria, l'escrivania estava en aquest sector de la Rambla, no puc assegurar que els documents de Sant Pere Galligans, que estava fora muralles, també es cremessin, però després d'haver anat a estudiar els documents de Sant Pere Galligans, és a dir, no hi ha cap document antic d'interès, diguem, només queden rampoines, diguem, des d'un punt de vista historiogràfic, no parlen... bueno, els arxivers del cronògraf que ingressava la documentació parlen de diferents rotlles de pergamins de Sant Pere que, on no hi ha nada d'interès, és a dir, no hi ha res interessant perquè tots són compravendes de pagesos i no apareixen ni comptes ni res en aquesta documentació. Per tant, potser tota la documentació important, els documents més importants, els còdecs manuscrits que hi havien hagut a Sant Pere han desaparegut. De totes maneres, la recerca de fons notarials d'abans de 1295 a Girona no n'hi ha, per tant, és una possible idea també. I igualment, se'n deixa alguna cosa més? Ah, sí, s'esmenten robatoris d'objectes de valor de la catedral, però segurament afectaven a tot arreu. El que és important també de Girona és la fugida de molts habitants. A través de diferents comentaris de l'Estefano Cingolani sobre... hi ha notícies del rei que dona l'ordre als seus agents de no atacar els jueus que fugien de la ciutat i en el cas al revés, d'ajudar-los i de protegir-los. Vol dir que tots els jueus de la comunitat van marxar en aquesta època, alguns fins a València i d'altres més lluny. Però també van marxar els ciutadans. L'abat de Sant Pere Galligans també va marxar, sembla, per un document posterior a la guerra, 1296, un any després, que agraeix els serveis prestats a un ciutadà de Girona. No diu quins són aquests serveis, però li ha de donar les rendes que tenia el monestir a tots els molins de la zona del Ter. La qual cosa no era un pagament menor, diguem, sinó que era important. I per tant, potser aquest ciutadà havia ajudat a l'abat i a la comunitat de Sant Pere a fugir. Igual, una altra notícia citada trobada en els arxius de Cancelleria, hi ha una ciutadana que va a Vilobí, a ser protegida per un ciutadà que era el Caslà de Vilobí, Berenguer de Gornal, la protegeix amb ella i els seus béns, però l'acaba traint i l'acaba donant de presonera en els francesos. Una cosa, el rei el va manar que el perseguissin o que intentessin resoldre aquest cas conflictiu. Per tant, la ciutat va passar diferents coses, que són moltes i podríem allargar molt més, però m'interessa també parlar del sud del Bisbat de Girona, l'entorn de la ciutat. Per tant, sé que em deixo tota la plana de l'Empordà, que també va quedar molt afectada pel pas dels exèrcits, però aquí intentaré explicar una mica el que he anat trobant. De destruccions importants a banda de Girona, en aquest sector hi ha Sant Feliu de Guíxols, és a dir, no només perquè surt a les cròniques, no només perquè era el port més important de la ciutat, sinó perquè també hi ha un document posterior a la guerra en què l'abat de Sant Feliu dona franqueses als nous pobladors de Sant Feliu perquè la vila havia quedat destruïda, cremada, enderrocada, i tota la gent havia marxat o havia estat morta. Amb la cosa, un dels llocs més afectats és aquest. De fet, també s'hi van cremar escriptures, tots els documents que hi havia en aquell lloc es van cremar, i el 1322, molt temps després, encara el rei demanava si els jurats de Girona tenien alguna objecció, perquè no hi havia documents escrits, a que el rei concedís privilegis o confirmés els privilegis que tenia l'abat de Sant Feliu, en qual cosa no hi havia escriptures. Això mateix, per això, de manca d'escriptures, és a dir, que llocs que s'han cremat les escriptures, n'hi ha dos pobles abans d'arribar a Girona. Un és Llagostera, on els clergues de l'Eglésia van posar-se d'acord en refer una escriptura que aclaria quina era la feina de cadascun, i expliquen això, que l'escriptura original es havia perdut en temps dels francesos. Castellar de la Selva és simplement un establiment d'un mas, el mas es refà una escriptura, per tant, perquè havia estat cremada en temps dels francesos. Una cosa dona una pista, que és aquesta via de comunicació entre Girona i Sant Feliu, per Cassà i per Llagostera, que evidentment els exèrcits d'una banda o de l'altra, això no ho sabem, circulaven sovint. De morts, durant la guerra no en tenim idea, és molt difícil trobar-ho, no hi ha registres parroquials en què se noti, però amb aquesta recerca dels documents de Sant Pere Galligans ja vaig localitzar dos testaments que donaven, vaig recollir dos testaments que donaven béns a Sant Pere, dos testaments datats de l'època del setge, de l'estiu del 1295. Per tant, gent que es mor en aquesta època, durant el setge, diguem. Un és a Vilobí, Antialla té, l'altre és a Bordils, també. És un indici molt secundari. El que és més sorprenent és un aspecte, són aquestes Cs, que serien cavallers que no tenim certesa que morissin, però sí que després del setge no apareixen. És a dir, són homes, els caps dels llinatges de cavallers d'aquestes cases, que es van documentant regularment fins al 1295 i després desapareixen. Hi ha uns que Pedrinyà, allà dalt, dicta el testament poc després del setge, la seva dona està prenyada, per tant deixa béns al prenyat que ha de néixer, però no acaba viu, al cap d'un temps la casa de Ballars de Pedrinyà passa al germà, diguem. Igual que aquests cavallers, Massanet, hi ha un dels dos germans Cartellà, que van anar, són citats pel rei a anar a la guerra, etc. Un continua visquent després, però l'altre no, només es parla de la seva vídua, una cosa probablement hagués mort. El mateix amb els senyors dels cavallers de Montfullà, els Perafort, també passa el mateix, el pare i fill desapareixen de la documentació, hi ha un buit en la documentació de la família durant 20 anys, fins que no hi ha un nou hereu i torna a haver algun document, tot i que l'arxiu familiar no estava ben conservat. I a Sant Sadurní hi ha els caslans de Sant Sadurní i els de Lloret també passa una mica el mateix. És a dir, hi ha aquesta coincidència que, bueno, si més no, no es pot provar, però si més no hi ha una sospita. També és interessant casos que no parlen del setge, però que són una de les conseqüències que segur que va haver-hi després, l'any següent. El rei, per evitar l'aprovisionament de l'exèrcit francès, s'havia encarregat d'eliminar collites, diguem, és a dir, d'assegurar-se que els francesos no arribarien aquí i tindrien les collites d'exposició. Per tant, tot aquest territori, bona part de les collites devien desaparèixer per culpa que les van cremar els mateixos catalans, diguem. L'any següent, 1296, no hi havia els francesos, però el menjar tampoc hi havia, no s'havia pogut plantar. I tenim dues notícies, aquestes Fs, una és a Cruïlles, l'altra és a Celrà, de gent que ha de vendre horts o camps. N'hi ha un que diu, Celrà, que ho fa opressus, magna, inòpia et paupertat, és a dir, oprimit per la gran pobresa i fam, diguem. I un altre, a Cruïlles, també dona permís a la seva dona en un testament per vendre, si tenia necessitat de fam o de nuesa, de nuditatis, d'ella o dels seus fills, a vendre un camp de terres. Li dona un camp, però li dona el permís per vendre'l per si hi ha fam o pobresa. Robatoris, també n'hi ha documentats, aquest que esmentava de Vilobí, d'aquesta dona que havia fugit de Girona, ciutadana. A la vall del Llémena hi ha diferents actuacions del senyor que controlava el castell de Finestres, que està just al límit fronterer, que atacava, saquejava la vall de Llémena, i mires, no són francesos aquests, són els exèrcits catalans o diguem, soldats que estaven al servei del rei, però que s'havien d'alimentar, alguna cosa, en aquesta època tots els mecanismes de comerç, tots els mecanismes d'extracció de l'excedent queden una mica alterats i se l'han de buscar la vida atacant els pagesos. A Pujols trenquen una sitja per agafar els cereals, Pujals, perdoneu, Pujals, els cavallers o les pageres, no sé quin dels dos, a Pals, a Ruella, roben una mica, per tant, és interessant fixar-se també que aquests saquejos estan documentats a un radi molt més ample que no pas les destruccions, és a dir, que amplien. I l'últim aspecte, per no allargar-me, a banda dels fugitius de Girona, és interessant un document de Palau Sacó, que és just al sud de Girona, 1310, és a dir, 25 anys després del setge, que el senyor, un noble, Francesc de Montlló, estableix un mas que havia quedat abandonat des de, bueno, per culpa de la... Bueno, no, havia quedat abandonat des que l'exèrcit dels francesos havia arribat en aquesta terra. És a dir, 25 anys després un mas encara havia quedat abandonat. He recollit altres establiments de masos que havien quedat abandonats en aquests anys i és interessant constatar a Cassà, Campllong i Sant Andreu, que estan al costat, n'hi ha uns quants. A Lloret hi ha una altra situació, hi ha un cap breu de 1319, 1320, en què hi ha un percentatge molt més alt de masos abandonats que en altres llocs. A Cruïlles el percentatge està al cap al 14% de masos i aquest percentatge de masos que no hi viu ningú arriba fins aquí. A Lloret arriben fins al 20-24, és a dir, 10% més. Hi ha uns 10 masos que no són topònims, com aquests masos abandonats passava, sinó que es conserven més o menys l'entitat i es paguen censos per aquell mas, però aquest mas no hi viu ningú, sinó que el té una altra persona. Per tant, a Lloret coincideix que també va estar atacat per, des de mar, diguem. O sigui, la flota francesa va arribar fins a Blanes, que seria just aquí sota, i va anar destruint els pobles, Sant Feliu, però potser segurament també el petit nucli de Lloret que hi havia en aquesta època. Per acabar, simplement, hi ha un 3 M's, que simplement les 3 M's volen dir que hi ha aquests tres documents, diguem, no tinc constància que hi passés res, però sí que van afectar, diguem, la guerra, la invasió dels francesos, va afectar el record de la gent durant temps, o molt de temps. A Verges hi ha un conflicte, un petit plet, declaracions de testimonis, diguem, que l'objectiu d'aquelles pàgines que es conserven, no es conserva tot, per tant no sabem per què ho volien això, era determinar l'edat d'una persona. En Bernat Pagès havien de saber quina edat tenia i tots els testimonis estaven d'acord que durant la invasió dels francesos tenia 3 anys i mig, és a dir, era molt petit, i per tant deduïen que el 1306 tenia uns 25 anys, diguem. Havia passat això uns 20... Bueno, havia passat 21 anys. Tots els testimonis estan d'acord. Era una fita que permetia marcar l'edat de les persones. També a Cassà, una persona se'n recordava que havia fet un préstec a una altra al temps dels francesos. És a dir, que això era el 1324, és a dir, gairebé 30... Que serien gairebé 40 anys després. I en aquesta època mateixa, tot i que no estava ben datat el document, el castellà... això és el municipi de Quart, a prop de Girona, un batlle que recollia les rendes del monestir de Mer en aquell lloc, se'n recorda que abans de la invasió dels francesos ho feien d'una altra manera, recollien les tasques no en aquella casa sinó feien en una altra, per tant també és una fita en la seva memòria. De fet, aquí hi ha una petita explicació sobre aquestes notícies espigolades de fons molt diversos, però que permeten, si més no, donar a entendre que l'impacte sobretot sobre les persones, sobre el seu record, sobre les seves vivències, va ser molt important, no només a la ciutat de Girona, no només als llocs que surten a les cròniques, sinó també en tot el territori que l'envoltava. Moltes gràcies.
Deixeble d'en Josep Maria Nolla i del grup d'Història Medieval de Girona que té la tesi, encara no l'ha llegida, però la té dipositada i per tant és un doctor gairebé infieri. Jo vaig tenir la sort de tenir-lo com a alumne d'un curs d'escriptura i és un dels millors alumnes que he tingut i em sap greu
que se n'hagués anat amb els d'història, perquè hagués estat un magnífic filòleg. I també us farà un, com una mica l'Elvis, que ja ha acabat la seva tesi premiada i molt guardonada. En el cas de l'Albert és una tesi, bueno, són materials de la tesi que encara no s'ha llegit, però, bueno, s'ha reis.
Sí, sí. Bé, bon dia. En primer lloc, moltes gràcies a l'organització per la possibilitat d'intervenir en aquest congrés. I bé, com ja s'ha avançat, de fet, la meva aportació serà bastant tangencial al tema, i en realitat és més aviat una aproximació que potser, si tot va bé, podria permetre apuntar línies de recerca que es podrien seguir en un futur. De fet, com veureu, després surt una mica en la cronologia principal del congrés, però en tot cas la temàtica intenta ser la mateixa, la crònica, el fet de deixar memòria, etc. El relat sobre la invasió francesa de 1925, que recolliren les cròniques de Bernat Desclot i Ramon Muntaner, entre altres textos coetanis, inaugura una seqüència narrativa per un segle llarg d'incursions des del nord de les Corberes, en què les terres de Girona es convertiren de forma reiterada en llocs de pas d'exercis i puntualment en autèntics camps de batalla. Encara que produïren escrits de naturalesa prou diferent, els notaris i escrivans del 300 que s'hi referirien també contribuïren en certa manera a aquesta tradició. Al llarg de la comunicació em centraré en dues fonts distintes generades per dipositaris de fe pública que, com a mínim, des del segon terç del segle XIV es preserven a l'àrea de Girona. En primer lloc, faré atenció a notacions aïllades de notaris en els registres on escripturaven les actes dels seus clients. A continuació, a sèries molt més consolidades de correspondència dictada pels governants municipals als fedatàries que actuaven d'escrivans a l'administració local. En dos tipus de documentació em sembla que porten perspectives complementàries i força interessants el relat sobre els esdeveniments bèl·lics en una escala menor que Muntaner i Desclot, però que en certa manera potser també cal tenir en compte. Començaré pels documents més rars, almenys per l'època i espai que ens ocupen, que són les notes cronístiques de notaris. En efecte, encara que en altres indrets de la corona, com a la ciutat de València, s'hagin aplegat moltes notícies d'aquesta mena, en l'estat actual de la investigació, a Notaria Girona i a les de la resta de la vegueria n'han aparegut només uns pocs exemples. Fos com fos, segons han assenyalat diversos autors, aquestes notes responien a la voluntat del que eren autèntics professionals de l'escriptura, de deixar memòria d'esdeveniments diversos, d'anècdotes que havien viscut o que s'havien assabentat per terceres persones o altres canals. I en certes ocasions, aquesta constància que va desembocar en autèntics textos de caràcter memorialístic o fins i tot en veritables dietaris. Sempre tenim, segons apunten diversos autors, tenint en compte les dificultats per categoritzar totes aquestes produccions. Serveixi d'exemple, no m'allargaré gaire per aquí perquè això possiblement molts de vosaltres sabran molt més que no pas jo, serveixi d'exemple aquestes produccions memorialístiques més elaborades que potser s'aproximen gairebé a la tradició dels anals, els cronicons, el recull de notícies de l'escrivà de la Cúria de Vic, Joan Torralles, elaborat pels vols de 1428, cobreix una etapa prou llarga entre 1365 i aquest darrer any, tot relatant grandíssimes tribulacions, necessitats i misèries, en essència fams, guerres, terratèmols, morts i altres àrdues congoixes. Es tracta, sens dubte, d'una mostra excepcional a casa nostra per una cronologia tan primerenca, i això deixant de banda altres obres a càrrec d'oficials del municipi de Barcelona, com el conegut manual de Novells Ardits, o en el cas de la Diputació del General de Catalunya, protagonista d'un dietari ja encetat l'any 1411, que tingué llavors més endavant l'escrivà Jaume Safont com un dels principals redactors a partir de 1454. I també ja una mica més tardà, crec que també és interessant destacar el llibre de remembrança, així és com apareix a la font en principi, una mica posterior, de 1484, elaborat per Joan Boada, rector de Sant Iscle de Colltort, és a dir, igual que notaris i escrivans, membre d'un col·lectiu altament especialitzat en l'escriptura de documents. Si ens fixem, però, en l'extens fons de la Notaria Reial de Girona i altres elaboraria en el període previ, 1450, i intentem veure què trobem en relació a aquestes notes cronístiques breus, doncs podem veure aproximadament el següent. Més d'un notari inclou dins dels registres registres ordinaris, on en principi només escripturava documents privats diversos, en solapes, normalment, en espais marginals, de vegades al costat d'oracions, petites il·lustracions, els coneguts ninots dels escrivans, esporàdicament també al costat de versos sols, o molt més sovint simples proves cal·ligràfiques, anotacions aïllades sobre successos diversos. En general, aquestes anotacions acostumen a ser més en llatí que no pas en català, i també acostumen a centrar-se en fenòmens adversos a la línia del citat Joan Torralles, això és aiguats, fams, defuncions de personatges de renom i pel que aquí ens interessa, fets bèl·lics. A tall de mostra, encara que per exemple les notícies de la mort dels successius notaris majors de la ciutat de Girona, com el sabran els Campllong, que la segona meitat del 14 i primera meitat del 15, doncs el recullen diversos dels notaris d'aleshores, o que per exemple també els notaris Sant Feliu de Guíxols, tal com ha pogut constatar Xavier Marcó, deixaren constància la batalla de Sant Luri i la mort de Martí el Jove. El cas més prolífic en el cas de Girona és segurament el del notari Ramon Pere d'Alta, actiu entre 1350 i 1383. Ell sol fou autor de notacions sobre afers diversos, i així, entre altres assumptes, es refereix en detall a més d'un aiguat, com per exemple el que tingui lloc entre els dies de Nadal i dels Sants Innocents de 1366 i que provocà el desbordament del Ter i l'Unyà, les aigües del qual, segons indica el mateix notari, arribaren a entrar a l'escrivania i a la cort reial. Aproximadament un any abans, el mateix Pedralt ens ofereix una nota en llatí, que és aquesta que veieu a la pantalla, sobre un moviment, en aquest cas ja sí, vinculada estretament amb la guerra, sobre un moviment de tropes en terres gironines. Es refereix en concret al pas per Girona durant les festes de Nadal de 1365 de les companyies mercenàries procedents del Regne de França, liderades per Bertran de Gasclen, que havien de donar suport a Pere el Cerimoniós en l'atac definitiu en la guerra contra Castella, la guerra dels dos Peres. En concret, tal com explica el notari d'una forma bastant desordenada, en aquest cas jo crec que sigui objectivament molt matussera, la vigília del dia Nadal, que s'escaia en dijous, les companyies anomenades Blanques, custodiades per dos homes de confiança del monarca, els cavallers francesos de Perellós i Bernat de Soc, com els advertireu l'autor d'una composició, l'anomenada Evasió, travessaren el bisbat de Girona en un procés que s'allargà fins al dia 31 de desembre. Estaven conformades per homes procedents de França, d'Alemanya, i sumaven un gran nombre, que situa entre els 10.000 i els 15.000 cavallers, encara que la meitat d'ells, i això hi posa un èmfasi especial, eren autèntics lladres, però de qual cosa provocaren un gran dany a la regió i robaren les persones que es trobaven, especialment les que es trobaven fora de la força de la capital gironina, i a les que portaven moneda a sobre, alhora que s'apropiaven de farratge i bestiar. I afegia, finalment, que Juxtafam Est, una vegada conquerida Castella, aquestes companyies havien d'anar en croada contra moros. Encara de forma més breu, Pere Pinós, notari que actuava aleshores d'escrivà als jurats de Girona, a la primera, 1390, deixà escrit que el mes de novembre anterior s'havia produït una entrada de companyies estranyes també i que s'havien instal·lat al bisbat de Girona fins a inicis de l'abril següent. I aquestes tropes havien anat fent diversos atacs, diverses ràtzies, arribant pràcticament a les portes de la ciutat de Girona. Ens tornem a referir més endavant a aquesta incursió liderada per Bernat d'Armanyac. Per acabar amb aquesta aproximació a les nostres cronístiques de notaris, farem atenció ara a una redactada per Dalmau Gespert, escrivà de Caldes de Malavella, que ha localitzat i que em va facilitar Lluís Sales. En essència, en aquesta nota, que en aquest cas no pretenc que es pugui llegir, simplement per veure el lloc del volum on s'ha notat, torna a relatar aquest pas de companyies de 1365, i en aquest cas sí que, a banda de fer un força més estil que no pas el notari gironí Pere d'Alta, i d'impregnar també la majoria d'observacions d'un patriotisme local força pintoresc, en aquest cas el que interessa sobretot l'encapçalament en què justifica la pròpia nota. Fàcia, aquesta escriptura, infrascripta facta, per l'esmentat escrivà, ad habendum memoriam in aeternum d'infrascriptis. En definitiva, diu explícitament que l'objectiu de la nota és el de deixar memòria de l'episodi. En certa manera, doncs, s'acosta al propòsit, encara en aquest cas més refinat, del rector de Sant Iscle de Colltort, que, com hem dit, autor d'un cronicó, o així ho han anomenat alguns autors, iniciat en torn de 1486, que justifica en el pròleg perquè sigui memòria el temps passat i exempli d'aquells homes i gens que vindran a pres de mi, sens dubte una moneca allunyada de la sentència cisurnana de Històries Magistra Vita. Sens dubte estem davant d'una línia que caldria proseguir, es podria intentar confegir un corpus, ahir en parlàvem amb en Josep Maria Gironella també, que s'allà ha trobat alguns exemples comptats, però que potser també caldria tenir en compte, i en tot cas posen en relleu aquest paper dels notaris, no sé si en una mena de branca baixa de la tradició cronística o historiogràfica, intentant relatar el que observaven, especialment aspectes adversos, especialment calamitats. I ara podem passar a analitzar un altre font, en aquest cas sí que donant peu a autèntiques sèries, des d'aproximadament la dècada de 1330. Em refereixo a la correspondència enviada per les corporacions públiques, entre les quals, per l'àrea en què ens centrem, destaca el govern municipal de Girona. La narració de la guerra, aquí també ocupa un lloc central en aquesta documentació, en especial durant els anys del segle XIV de més inestabilitat del Principat de Catalunya, com molt sabeu, en gran part en el context de la coneguda guerra dels 100 anys. Recordem breument que des de l'any 1361, coincidint amb una treva en la Guerra dels Dos Peres, se succeïren fins a les acaballes de la dècada 1430, amb una freqüència gairebé quincenal, entrades de companyies des del Regne de França. Els motius i els líders militars que encapçalaven cada entrada anaven variant, si bé cal subratllar-ne un parell per l'impacte directe que tingueren en el territori del Bisbat de Girona. En primer lloc, la de 1385, en el context de la Segona Guerra Empuritana, quan el comte Joan I d'Empúries contractat tropes forànies per defensar-se de l'assalt del rei als seus dominis, i la que ja he esmentat, i tornaré a insistir-hi, de 1389-1390, capitanejada per el germà del comte Joan III d'Armanyac. Ens acabarem centrant en aquest darrer episodi i ho farem a través d'aquestes correspondències, és a dir, missives redactades en principi pels escrivans municipals a instàncies dels membres de l'executiu. Documentació com aquesta recentment ha estat posada en valor per diversos autors que han apel·lat a autèntiques xarxes epistolars que connectaven els governs locals de viles i ciutats, a la vegada que aquestes amb les corts i cancelleries de reis, nobles i bisbes. En aquest sentit, la majoria de lletres estudiades diria que porten una perspectiva complementària a l'anàlisi de la narració de la guerra respecte a les notes corístiques, ja que no només deixen constància escrita de certs esdeveniments, sinó que també obren una via per intentar veure com es construïa el relat sobre aquests fets en el mateix moment que es produïen, a través de l'intercanvi d'informacions entre distints testimonis i institucions. Segurament potser en remeten alguns dels procediments que nodriren les fonts en què es recolzaren Bernat Desclot a Montaner, malauradament, almenys fins allà on sé, per les dècades de cavall dels segles XIII i XIV, quan ambdós redactaren les cròniques, no es conserva gaire més correspondència que l'expedia per la Cancelleria Reial. De fet, en aquesta etapa, previ a 1330, els governs municipals encara eren institucions força embrionàries i pràcticament no tenia producció epistolar a part de les grans ciutats com Barcelona o València. En tot, traslladant-nos, com deia, unes dècades més cap aquí, podem intentar copsar algun dels mecanismes en què s'elaborava el relat sobre la guerra des dels cercles dominants, des dels grups de prohoms de viles i ciutats. Ho farem en concret, com deia, a través del cas de la invasió armanyaguesa de 1389, que segurament potser és l'episodi més semblant a la invasió francesa de 1945 que es produïa a la zona de Girona amb anterioritat ja a la Guerra Civil Catalana de la segona meitat del segle XV. Ràpidament, no. L'entrada es produí probablement per la zona de Coll d'Ares, començaren a assetjar en Capordons, saquejaren poblacions de la Garrotxa i el Pla de l'Estany i en poques setmanes s'instal·laren s'apoderaren en diversos castells de l'Empordà, zona del Pla de l'Estany, i des d'allí diàriament anaven llançant atacs, segurament en forma de cavalcades, com s'apuntava ahir de la intervenció del professor Torró. El sistema era força semblant, incursions en què anaven a recollir botí, a recaptar tot el que podien, i que en alguns moments arribaren a situar-los a les portes de la ciutat de Girona. La ciutat de Girona, que això també cal tenir-ho en compte, ja estava molt més ben defensada que no pas a final del segle XIII, amb un recinte murallat molt més extens que permetia, en aquest cas sí, mantenir la població resguardada dins amb vitualles i no tenir-la desocupada com en el setge de Felip l'Ardit. Com és sabut, aquesta invasió coincidia amb la celebració de Corts Generals de Montsó i d'aquesta manera els moviments de defensa es retardarien uns quants mesos, i és justament en aquest context en què ens hem de situar. Es produeix l'entrada a principis del mes de novembre de 1989 i durant 3-4 mesos simplement hi ha les autoritats de Girona, les autoritats locals, de Besalú o d'algunes altres viles que estan intentant aguantar la situació i intentant comunicar-se amb altres instàncies perquè realment s'organitza l'host per defensar l'entrada, per defensar la terra, com és el terme habitual en aquesta època. Durant aquest període es conserven un gran nombre de missives emeses pels jurats gironins i sempre van dins d'aquestes parts clàssiques de les composicions epistolars, la part de la narrativa i exposició dels fets, doncs el notari, que actual escrivà, introdueix força d'informació a propòsit dels moviments de l'enemic. Òbviament, introduir informació moltes vegades decantada cap a un o altre propòsit en funció de qui era el destinatari, també de quina era la intenció de la carta que s'acabava d'enviar. La sèrie de lletres conservada, a més, però, ens ofereix també una bona mostra de la seqüència habitual en aquests conflictes bèl·lics, que començaven probablement doncs, amb les primeres novel·les o ardits que arribaven d'entrades de l'atac de l'enemic. En aquest cas, ja el 7 d'agost de 1889, els jurats de Girona havien rebut correspondència dels cònsols de Perpinyà, com de fet ja havia passat en èpoques anteriors, en escenaris similars a èpoques anteriors, en què els informaven que, d'acord amb lletres que al seu torn havien rebut d'autoritats de Masamet, més al nord de Carcassona, el comte de Foix i Bernat d'Armanyac havien donat per acabar el seu pacte de col·laboració militar, de manera que les tropes havien quedat llicenciades i es disposaven a desplaçar-se cap al sud, cap a la Vall d'Aran, cap a les valls d'Andorra. Veiem, per tant, ja en un primer moment en funcionament aquesta xarxa epistolar que, entre governs locals que apuntava abans, una xarxa que potser en temps de guerra encara era més activa i que es posava en funcionament de seguida que hi havia alguna amenaça o tan sols la notícia d'alguna amenaça. En aquest moment també s'intentà que s'incorporés a la xarxa d'informadors un dels nobles més poderosos en aquells moments del nord-est del Principat, el vescomte de Rocabertí, de Peralada, com vam poder veure ahir, tot i que en aquest cas la resposta que reben els jurats de Girona sembla molt lacònica, es limita a confirmar l'entrada i ho fa basant-se en el testimoni del que segurament era un espia que ell mateix havia enviat més cap al nord, cap al Rosselló, i que l'havia confirmat mitjançant correspondència o simplement l'enviament de correus. Al cap d'unes setmanes, la segona del mes de novembre, l'invasió era un fet, les autoritats gironines, a banda de segurament ja començar-se a basar en més fonts d'informació, a part només dels cònsols de Perpinyà, doncs, adquireixen un nou paper i es converteixen en el principal altaveu en el que és gairebé potser una retransmissió gairebé quotidiana del conflicte. Així, per exemple, es dirigien al rei i ho feien transmetent-li notícies fidedignes a l'abans de les companyies, des de Campordons fins a Rodalies de Banyoles, i precisant detalls que havien pogut obtenir a partir de l'empresonament de sis enemics que havien interrogat i que els havien confirmat el nom dels capitans que els dirigien, el seu propòsit, etc. Em sembla que vaig just de temps. En tot cas, en aquesta part final el propòsit era intentar marcar un primer esquema que potser s'hauria de desenvolupar en cas d'una versió escrita de la intervenció, en què es pot veure analitzar tot aquest conjunt de lletres, intentar veure com exercien aquestes autoritats municipals de relators del conflicte. En primer lloc, intentar veure qui es dirigien, com ja he apuntat, un dels principals destinataris era el mateix rei, que en aquells moments encara era Monzó, no va anar a dirigir-se cap a la zona de Girona fins cap a principis de 1390. Hi ha moltes cartes en què li demanen socors o que activi que es posi en contacte també amb els administradors del general. Aquests administradors del general també són els destinataris habituals de les cartes, igualment els consellers de Barcelona, i més freqüentment el que succeïa és que els jurats de Girona es convertien doncs, en els informadors a la resta d'autoritats municipals del Principat, que en principi prèviament havien anat escrivint, preguntant què succeeix, i anaven detallant els avanços de les tropes. En quines bons fons es basaven els jurats? En una banda, segons la mateixa documentació, es basaven en el que simplement serien ardits paraules, que ells sempre asseguraven que eren veraces i que sobretot posaven l'èmfasi que transmetien amb el mateix exactament com les havien rebudes. Un altre font eren, com ja he apuntat abans, aquests correus espies, o més aviat també correus que els mateixos jurats enviaven expressament a altres, cap a altres poblacions, on s'entrevistaven amb les autoritats del lloc, s'intercanviaven cartes i per tant doncs, hi havia un intercanvi també per escrit, i d'aquí doncs, que en algunes cartes no només s'informi del que estava succeint, sinó que també s'envia un trasllat de la carta rebuda prèviament d'un altre municipi, segurament també com una forma de demostrar la veracitat el fet que s'està explicant exactament tal com succeeix i demostrar transparència de cares als interlocutors. L'altre tema que també s'hauria d'insistir és en el fet de la codificació. Realment no hi ha gaire veritat expressiva en la descripció del que està succeint. El més habitual és que es parli d'aquestes tropes corrien i barrejaven, és a dir, em sembla que pràcticament és més semblant a una expressió que va sortir citada també dels almogàvers, que pensaren de prendre roba i barrejar, és a dir, la idea era similar. Llavors, l'altre punt, hi havia alguns exemples, però que s'haurien també de potser d'anar revisant, és veure si aquests certs detalls sempre es conserven o es van modificant en funció de qui és el destinatari. Es pot veure que a vegades, per exemple, acostumaven a destinar molt més esforços a redactar cartes, per exemple, al rei o als consellers de Barcelona amb l'objectiu de rebre ajuda militar, més que no pas a jurats d'altres poblacions, jurats o dir als d'altres poblacions municipals, d'altres poblacions que simplement havien demanat una informació i se'ls responia breument que tot estava bé i que la, en principi no els calia cap ajuda. L'objectiu general, com deia, aquesta correspondència era obtenir reforços per aconseguir defensar la terra, però al mateix temps, amb tot això, es va generar tot un llegat documental de la seqüència d'aquesta primera part de l'entrada manlleguesa, que segurament, combinar amb altres fonts, hauria pogut ser especialment útil per possibles cronistes coetanis, tot i que fins on no, els darrers comptes, els darrers membres del Casal de Barcelona no van ser objecte de cap crònica similar a les generacions anteriors, però és possible que si se n'hagués fet alguna, doncs fonts com aquesta haguessin pogut estar útils per intentar reconstruir la guerra, tot i que llavors potser se n'hauria acabat fent l'ús que fos dins de l'enginy literari, etc. També en aquesta línia és interessant veure, podria ser interessant comparar el relat que es fa en el mateix moment que es produeix amb les cròniques posteriors de Pere Tomic, del seu governat Boades, Joan Gaspar Roig i Gelpí, i ara en aquesta línia que s'ha apuntat abans de tota aquesta literatura sobre el setge gironí, sobre el mite, mirant simplement per sobre es pot veure diferents èmfasis en funció de cada època. En alguns moments es parla que el general, els administradors generals tenen un paper més important, en canvi altres simplement apel·len al rei i al seu seguici més pròxim. En tot cas, això es mereixeria un treball que escapa, evidentment, d'aquesta breu intervenció. El meu propòsit era simplement posar en relleu el paper d'aquests notaris modestos, d'escrivanies de viles i ciutats, que a petita escala, salvant sempre les distàncies, potser feien un paper paral·lel als homes de cort i de cancelleria, per descomptar molt més formats. Actuaven, en certa manera, també de cronistes, bé per la simple voluntat de deixar memòria, especialment d'esdeveniments adversos, en el cas d'aquestes notacions cronístiques en els seus registres ordinaris, bé per finalitats ja molt més pràctiques, de narrar fets imminents i que requerien una resposta urgent, com en el cas d'aquestes missives que hem acabat de comentar de la invasió manlleguesa de 1389. Fins aquí. Moltes gràcies.